els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Joan Trias.
Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de l'Obra Cartes amb tot l'equip habitual, no només amb qui us parla Joan Trias, sinó amb Jordi Carretero a la seva direcció i a les vies del so, amb Isabel Blasco, la nostra cerca cartes particular, i amb David Garcia i Ferran Capdevila a la producció. Atents al tema que comentarem avui a l'Obra Cartes, perquè ja us dic que impressiona. Que impressiona molt. Comencem.
Estàs escoltant l'Obra Cartes a Ràdio Estel.
Segur que si els parlo del 2 de setembre del 2016, recorden una tràgica notícia que va colpir molts diaris, va colpir molta gent. Issa Solà, la religiosa dedicada en cos i ànima a donar-se als altres a Haití, va perdre la vida al rebre dos trets d'un dels dos atracadors que volien les seves pertinences. Issa Solà deixava aquest món amb molts projectes fets, però també amb molts per acabar. Deixava, però, també una generositat que desbordava, immensa. Avui en volem parlar d'ella, de la seva vida, de la seva obra al servei de Déu i dels altres, i a través de les seves cartes i del llibre Lo que no se da se pierde, retrato de la missionera Issa Solà. I és per això que ens acompanya algú que coneixia molt bé la religiosa missionera, precisament l'autora d'aquest llibre. Mei Zamora, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obra Cartes.
Hola, bon dia, encantada.
Com dèiem, tu la vas conèixer molt bé, a la Issa, eh?
A la Issa la vaig conèixer de joves, a la infantesa, al col·le, però l'he conegut molt bé fent el llibre i recuperant tota la seva vida i tota la seva missió.
Qui era Issa Solà, per qui no la conegui?
Issa Solà era una dona catalana que va néixer a Barcelona i que des de molt jove va tenir un objectiu a la vida, que era l'entrega als més necessitats. Aquesta vocació ja la va encarrilar a la vida religiosa i des de molt jove va intentar fer realitat que totes les persones amb necessitats especials tinguessin dignitat.
Des de ben petita sabia molt bé el que havia de fer, com ara ens comentaves. Era ja molt determinada en les seves decisions?
Va ser a l'adolescència, en una època que normalment la gent està com molt despistada. Va ser als 15-16 anys quan ella va tenir la convicció de que seria missionera.
Escoltem, si et sembla bé, la primera carta que volíem escoltar avui d'Issa Solà. Sona així.
Cuando volé hacia Haití hace 3 años, recuerdo el desgarro que sentí por lo que dejé en África. El vértigo del salto que me tocaba dar hacia lo desconocido. Y a la vez, recuerdo también la libertad que me daba la decisión de dejarlo todo una vez más, por ayudar a construir ese reino que siempre creí que Dios tiene pensado para nosotros. Lo que no me podía ni imaginar cuando volaba hacia Haití era todo lo que me esperaba en este pequeño y sufrido país. Y esas son las sorpresas y lecciones que Dios nos tiene preparadas. Para empezar, no me podía imaginar lo que era realmente la miseria de Puerto Príncipe, pero tampoco lo impotente que me iba a sentir en medio de ella. De tal modo que al final, para poder vivir allí, tuve que comprender y aceptar que no estaba allí para salvar a nadie o para cambiar nada. Y ni por asomo me podía imaginar que un terremoto me iba a hacer bajar la cabeza literal y espiritualmente, hasta hacerme comprender profundamente que el único que salva es Jesús. No me podía imaginar que me iba a tocar sobrevivir una de las mayores catástrofes de la historia, y que esto cambiaría radicalmente mi concepción de la vida, del sufrimiento, de la muerte y de la fe. Después de vivir algo así, he experimentado cada día como un regalo de Dios y que no merecemos nada. Todo es don, tanto lo que consideramos bueno como lo malo. Que el sufrimiento no es algo malo que nos ocurre, sino una lección que no hay que saltarse, porque nos hace más humanos y menos ambiciosos. Tras el terremoto, la tentación del desaliento y de la queja a Dios era enorme. Estuve muy triste, desanimada, chocada y rebelde, Me reprochaba a mí misma haber salido con vida y, como muchos, me preguntaba por qué Dios permitía algo así en un pueblo tan castigado a lo largo de la historia. Pero el pueblo haitiano nunca tuvo esa reacción. Rezar, aceptar, cantar y pedir fortaleza. Esa ha sido su reacción. En lugar de quejarse y rebelarse, han pedido coraje y fuerza para llevar el sufrimiento. Tanto sufrimiento ha hecho de ellos un pueblo tremendamente humano, humilde y valiente. Entre los escombros volvían a plantar sus sombrillas para seguir vendiendo y ganarse la vida. La vida continúa y Dios está con nosotros. Esa era su única certeza. Mientras yo me lamentaba, ellos seguían caminando. Los escuché cantar con lágrimas, "Gracias, Señor", y eso desmontó todos mis esquemas, aún sin acabarlo de entender. No sé por qué, pero aunque mi cabeza no lo entiende, mi corazón sí. Mi vida religiosa la siento ahora más que nunca como un regalo que no merezco. Así como la vida que Dios me ha querido guardar, entiendo que mi misión en esta vida no es hacer y hacer, sino de ser y ser. Porque por muchos proyectos, trabajos, planes que esté llevando adelante, al final lo más importante es lo que somos y no lo que hacemos. No creo que Dios me haya mantenido con vida solo por hacer algo, porque yo no puedo salvar nada ni a nadie, pero puedo ser una hermana para mis hermanos, y es lo único que ahora me importa. Tengo la curiosa experiencia de que me falta todo y me sobra todo. Si entendéis eso, quizá es porque también alguna vez os pasó un terremoto por encima que os aplastó, os derrumbó, os machacó, os hirió, os amputó. Pero no acabó con lo más importante, que es las ganas de vivir, de creer y quizás de servir. No deseo el sufrimiento a nadie, por supuesto, pero como este es inevitable, lo que quisiera es que aprendiéramos las lecciones que este nos da de humanidad, humildad y simplicidad, que es lo que verdaderamente necesitamos para ser felices. Pensaréis que, ¿cómo puedo seguir viviendo en Haití, entre tanta pobreza y miseria, entre terremotos, huracanes, inundaciones y cólera? Lo único que podría decir es que Haití es ahora el único lugar donde puedo estar y el único lugar para curar mi corazón. Haití es mi casa, mi familia, mi trabajo, mi sufrimiento y mi alegría, y mi lugar de encuentro con Dios. Y si no, venid y lo veréis. Aprovecho también para agradecer de corazón lo que desde España habéis hecho y recogido para ayudar a Haití. Soy testigo de vuestra inmensa solidaridad y apoyo en los momentos más duros que hemos vivido. De corazón y en nombre de todos los haitianos, gracias. Isa Solá, religiosa de Jesús María, Puerto Príncipe, Haití. L'obra cartes, cartes úniques de personatges únics.
Bet Verdagí, amb aquesta música tradicional haitiana que ens feia viatjar fins a Haití i posava veu, a qui li dediquem aquest programa d'avui, a Isa Solà, i per això ens acompanya l'autora i periodista d'aquest llibre, Lo que no se da, se pierde, Mei Zamora. Abans d'aprofundir en la vida a Haití d'Isa Solà, Isa Solà ja havia estat missionera a l'Àfrica, ja hi tenia experiència una mica en això de donar-se als altres, eh?
Efectivament. Ella va començar la missió a Guinea Equatorial amb una realitat diferent de la que es va trobar a Haití, però quan ella va arribar a Àfrica era una dona molt jove, amb moltes ganes de fer coses, i es va centrar a l'educació i a la sanitat, però sobretot amb el recolzament a les dones. Ella creia que en un país tan masclista de cultura, el recolzament a les dones era la projecció per un futur millor per cadascuna d'elles. I la seva feina va ser sempre d'estar al costat d'elles i de donar-los les eines perquè poguessin ser elles les protagonistes de les seves vides.
Mm-hmm. Isa Solà, en aquesta carta que escoltàvem ara, té frases meravelloses, espectaculars. Per exemple, aquest construir del no-res. És precisament a Àfrica on s'assabenta que ha de construir del no-res i després ho posa més en pràctica, més madurament a Haití.
Haití va ser una escala molt superior a la vivència d'Àfrica. Però sí que és veritat que el tema de la misèria, de la pobresa, de la falta de recursos, sí que va ser a Àfrica on ella la va descobrir. I l'aprenentatge a Guinea Equatorial jo crec que va ser decisiu per després poder escriure una carta com la que hem sentit, que, com diu el lema del vostre programa, és una carta especial d'una persona molt especial. Mm.
Per què ens parla del patiment com a lliçó, Isa Solà?
Perquè ella ho va experimentar en primera persona. Ella sí que va ser una persona molt empàtica, perquè ja des de molt jove va treballar, abans d'anar a missió, amb malalts de la sida, en una època en què la malaltia era molt cruenta. I ella, des de molt jove, va experimentar estar propera a situacions molt, molt dures, no? I quan li va tocar amb ella en primera persona viure una experiència tan traumàtica com el terratrèmol, a la carta ella expressa molt bé que des de quan baixes, quan caus a terra, després tens la capacitat de reviure, no? De resiliència, que es diu ara, uh-huh. I és el que ella va viure en primera persona i va poder ajudar a persones que estaven com ella.
De seguida, com deia, anem a Haití, anem a aquest terratrèmol del 2010, però ella també fa una meravellosa definició del que ella sentia. Ella sentia germana per als germans. Entenia el món com a germans?
Ella tenia aquesta capacitat de no estar per damunt, inclús amb aquestes terres de missió on suposadament ella anava a donar. Ella sempre va escriure i va comunicar que ella va aprendre molt, perquè ella se sentia una més entre ells, no? De fet, inclús va arribar a dir que se sentia una persona negra, una haitiana més, no? I això és una experiència realment de comunitat i de germanor.
Ara sí, anem cap a Haití. Per cert, per què va anar a Haití, Isa Solà?
Ella va acabar la seva etapa a Àfrica i buscava una nova missió, i quan a la seva congregació de Jesús Maria es va dir que hi havia necessitats, especialment a Puerto Príncipe, pues ella no va dubtar en demanar anar cap allà, sabent que era una realitat dura, però la sorpresa se la va trobar una vegada va trepitjar la capital, Puerto Príncipe.
I, de fet, portava uns quants anys allà, quan dèiem, el 2010, el malaurat terratrèmol canvia la vida d'Haití, de Puerto Príncipe. També canvia la vida, Isa Solà?
Totalment. Ella portava un any i mig a Puerto Príncipe, quan ella s'estava fent a una realitat molt dura, com va escriure en altres documents. Mai havia pensat que la misèria podia ser d'aquell calibre, no? Uh-huh. I llavors ella, el terratrèmol va ser una sotregada fortíssima a la seva missió, a la seva percepció del món, i inclús a la seva espiritualitat. Ella, quan diu coses tan maques com la carta que hem llegit, només es pot escriure una vivència si has passat per un infern com el que ella va viure.
Un infern que es va traduir en el món d'Haití, per exemple, amb les amputacions que tu ens narres en el llibre que va viure Isa Solà, que va haver de curar també Isa Solà. I hem de dir que l'amputació, esclar, per als haitians la veuen, i també ens ho expliques al llibre, com una certa maledicció de Déu cap al que la pateix, i per tant queden com rebutjats.
Clar, en un país tan pobre, on hi havia bastants mutilats per problemes doncs, tant d'accidents com de la mala alimentació, de la diabetes, el terratrèmol va deixar a moltes persones amputades, molts eren nens. I la Isa va tenir, ella era infermera, a part de mestra, va tenir la rapidesa de crear un projecte que era subsanar primer el cos d'aquestes persones a través d'un taller de pròtesis, el taller de pròtesis Sant Josep, i després fent un tractament psicològic perquè aquestes persones amputades físicament poguessin expressar també el seu mal, el seu trauma psicològic, i era una manera d'encarrilar també un futur a aquests nens, joves i també adults.
Destacava en el teu llibre, destacava molts articles que m'he llegit per poder-me preparar el programa d'avui. En el teu llibre, Lo que no se pierde, també queda molt palès el somriure, Isa Solà.
Isa Solà, sí, el llibre hi ha...
Malgrat tot, eh?
Sí, hi ha força fotos d'ella. Era una persona pues, amb un rostre molt angelical, era una dona molt guapa, però era una dona sempre amb un somriure, no? I això donava molta pau, i quan la veus envoltada de criatures, no? Ella sempre està com celebrant la vida, inclús en llocs tan adversos com podien ser Haití o Àfrica.
Tu que la vas conèixer, que vas gaudir d'aquest somriure d'Isa Solà, que també donava a Haití, el somriure d'Isa Solà també curava l'ànima?
Jo crec que sí, jo crec que aquest acompanyament... Isa Solà curava de moltes vegades, no? De moltes maneres, perdó. El seu somriure, el seu rostre, el seu acompanyament, la seva música. Era una persona que cantava molt bé, que tocava la guitarra. El seu ara ja va fer fotografies molt maques de les terres on va estar. Jo crec que era una persona tan entregada que tot el que feia era sanador per les persones que l'envoltaven.
Va col·laborar molt amb Mans Unides, també.
Bueno, Mans Unides... Ella va col·laborar amb moltes ONGs, amb molts projectes, perquè ella tenia clar que quan hi havia una situació de necessitat s'havien de trucar totes les portes, no? Llavors, arran del terratrèmol, Mans Unides va fer un viatge i va servir per divulgar el que va passar i el taller, però també, evidentment, amb les religioses de la seva congregació i d'altres missioners i missioneres d'altres ordres.
Què va significar Haití per Isa Solà i què va significar Isa Solà per Haití?
Pues jo crec que hi ha com una simbiosi de vasos comunicants, no? Isa Solà va arrelar-se a Haití, o sigui, va reafirmar-se com a persona, com a missionera, va decidir que per sempre es quedarien allà. I Haití el que va fer és sembrar molt, i jo crec que la llavor amb totes les persones i amb totes les missions, amb una clínica mòbil, amb el taller de pròtesis, amb els projectes educatius, totes aquestes llavors, malgrat que Isa no hi sigui físicament, continuen.
Per què vas decidir començar el llibre amb el testament vital d'Isa Solà?
Isa Solà, 5 mesos abans de ser assassinada a Puerto Príncipe, en una Setmana Santa, va decidir fer un escrit, una mena d'acomiadament, de testament vital, i és d'un impacte i d'una força tan tremenda, de tanta honestitat, de tanta coherència, que jo crec que donar veu a la Isa era, en primer lloc, posar aquestes paraules.
Doncs escoltem-la, va.
Queridos todos, si leéis esto es porque se me acabaron los días en este mundo. No estéis tristes si me voy demasiado pronto para vosotros. Ha pasado cuando tenía que pasar. Dios sabe, y es lo que importa. Nuestro tiempo no es su tiempo. Espero irme al menos haciendo lo que amaba hacer, entregando mi vida, amando a mi gente, sirviendo. Si es así, celebradlo, todo está bien. He sido feliz y he estado donde más siempre he querido, en África y luego en Haití. Seguir a Jesús y su Evangelio ha sido lo más fascinante de mi vida, y agradezco a mi congregación que me haya ayudado a ello. Si de alguien me enamoré locamente, fue de Jesús. Por eso, estad alegres, estoy ya con Él. Enterradme allí donde dé mi vida. Escribo esto desde Haití, y si fuera aquí, me gustaría quedarme aquí, pero si no, donde estén no me mováis. Si queréis en tierra, plantad un árbol allí mismo, o muchos. Si pudiera ser en el mar, ya sabéis lo que me gustaría. Mi mayor gozo era estar siempre sumergida en el mar. Pero no quiero causar problemas por ello. Así que donde mi comunidad y mi familia decidáis, pero allí donde muera. No quiero traslados ni gastos excesivos. Todo bien sencillo y familiar. Perdonadme lo que os hice sufrir. Os quise. Os quiero. Cada uno, recibid mi beso más fuerte, mi abrazo infinito. Y si tuviera algo, cosa que dudo, mis hermanas de la congregación decidirán por mí. Con mucho amor, Isa, religiosa de Jesús María.
Envia'ns la teva carta per correu postal a l'adreça Comtes de Bell-lloc 6769, 08014 de Barcelona.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com colpia, Meia, aquest testament vital que ara parlàvem. Amb alegria, però, eh?
Amb alegria, amb molta sinceritat, molta senzillesa, però realment un testimoni inspirador i te n'adones que la seva vida va tenir molt de sentit.
Deia que m'havia llegit uns quants articles per poder saber aprofundir una mica més sobre qui va ser Isa Solà. El 2011, el periodista Miguel Ángel Malavia la va poder conèixer en un viatge a Haití, precisament a Mans Unides, quan lamentablement va morir. Li va escriure un article on el periodista hi escrivia això: «Me reconforta algo. Se han cumplido dos frases que me regaló entonces. La primera, Dios me dio la vida y esta ya no tiene sentido si no es para darla. La segunda, me gustaría que me recuerden por haber vivido para los demás». De fet, el seu llibre, el de May Zamora, es titula una mica amb aquest tema, «Lo que no se da se pierde». Per què?
Totalment, perquè jo crec que és, a part de que era una frase que ella deia en vida, jo crec que després de conèixer tota la seva trajectòria, era el seu lema vital, no? Que tot el que no fes es quedaria sense arribar a una persona, no? I jo crec que l'exemple de la seva vida és l'entrega.
Per què creus que Isa Solà fa un testament vital com aquest?
Hi havia diversos motius. A veure, estava en una situació que sabia que era perillosa. A Puerto Príncipe hi ha molta misèria, també hi ha molta violència, i potser podia intuir que en algun moment a ella li podia haver passat el que li va passar, com també altres persones que havien estat abans o després assassinades pel mateix motiu. També ella tenia algun problema cardíac que no s'acabava de mirar. Bueno, hi havia molts motius perquè ella pogués donar voltes a la idea de que potser moriria abans d'hora.
En parlàvem una mica abans del que ella sola havia deixat a Haití, i jo crec que la seva generositat traspassa fronteres. Si no, no estaríem ara mateix parlant a Barcelona d'una persona que va actuar tant a Haití, no? Què va deixar Isa Solà al món?
Pues, molta...
És a dir, amb què ens hem de quedar, d'Isa Solà?
Bueno, amb el seu testimoni vital, amb aquesta idea de que una persona sola pot fer molt pels altres, que a vegades diem, oh, no podem arreglar el món, pues ella creia que de poc en poc es podia fer, i que si totes les persones vivien amb aquest lema d'entrega, de generositat, pues podíem canviar el món.
És precisament per això que un dia decideixes fer el llibre?
Lamentablement, el llibre neix de la notícia de la seva mort. Igual si la Isa no hagués mort, no hauria escrit el llibre. De totes maneres, crec, ara posteriori, malgrat el dolor del moment de la seva mort, que recuperar la seva vida ha valgut la pena, perquè ens enriquim tots de conèixer-la, perquè és una vida inspiradora i perquè a vegades ens falten models exemplars de bondat i de generositat.
Ens deies, Isa Solà havia deixat moltes llavors al món allà on havia estat. Queden molts projectes dels que havia plantejat Isa Solà vius encara a dia d'avui?
Mira, el més important és el taller de pròtesis, que continua funcionant, la clínica mòbil també, una escola d'oficis professionals també, i ara sembla que es farà realitat un projecte que ja tenia, que era crear una escola de la congregació Jesús Maria amb un model molt integral, que els nens es realitzessin com a persones, coneixent el medi ambient, evidentment tot el tema d'ensenyament, també els ordinadors, que els nens que tenen pocs recursos a casa seva poguessin estar molt a l'escola i trobessin com una mena de llar on créixer.
Isa Solà, en parlàvem com a dona que ho donava tot als altres, però evidentment es recolzava molt en la religió, era molt espiritual també.
Home, no hem d'oblidar que estem parlant d'una persona que era monja. Vull dir, a vegades ens oblidem perquè la veiem físicament, era una persona que mai anava d'adulta, mai anava amb hàbit, era molt guapa, per tant, si ella no ho deia, probablement igual no la identificaves
no
com
intuïes,
una religiosa. Però això va de fons. Vull dir, ja no feia... Portava una creu, evidentment, de fusta, però era religiosa, però una espiritualitat molt arrelada a la terra. Ella, amb les cartes, com els dos textos que heu llegit, no? ja te n'adones, no? Ella veia a Déu a través de les persones. Deia, els haitians m'han ensenyat molt. En un moment que ella estava descreguda per el xoc del terratrèmol, veure que la gent tan pobra cantava i donava gràcies per estar viva, pues, va renovar la seva espiritualitat, no? O sigui, no oblidem que ella era religiosa i que ho va ser des de molt jove, perquè així ens ho va decidir, i que va tenir els seus moments de crisi, però que, evidentment, la catequesi era una de les altres vessants en aquestes terres.
No sé si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, si t'has informat molt. Com és l'Haití post Isa Solà?
He parlat amb les religioses que estan ara a la casa on ella vivia, i jo crec que és la figura d'Isa Solà és una figura que inspira a les persones que continuen ara la seva tasca allà. Jo crec que el seu nom i els llocs on ella va trepitjar són llocs que tenen la seva presència. O sigui, no s'oblidarà Isa Solà. Isa Solà segueix viva amb les persones i amb els projectes. A Haití, a Àfrica i a totes les persones que la van conèixer.
Lo que no se da se pierde, retrato de la missionera Isa Solà, plataforma, testimoni. On podem trobar aquest llibre, per cert?
El trobareu a totes les llibreries i també el podeu trobar a Amazon, per exemple.
I la seva autora, que avui ens ha acompanyat per fer aquest retrat, per fer aquest homenatge també, perquè no, a Isa Solà, Meiza Mora, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A la propera. I com sempre, nosaltres que els esperem en una propera edició de l'Obra Cartes, com sempre, amb el nostre equip habitual, amb en Jordi Carretero a la direcció i a les vies del so, amb Isabel Blasco, la nostra cerca cartes particular, en David García i en Ferran Capdevila a la producció, i qui els ha parlat, Joan Trias. Fins la propera.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.